Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum.
Bona tarda. Les 12 hores d'aquesta mateixa nit seran el toc de sortida de la campanya electoral que ens durà a les eleccions del proper 25 de novembre. Unes eleccions que tenen com a pilar la discussió per la creació d'un estat català propi dins d'Europa. Un tema clau per l'anàlisi del panorama econòmic de Catalunya i d'Espanya. Aquest serà un dels temes que analitzarem a la tertúlia d'avui, però abans ens refrescarem parlant d'innovació en el món digital, una de les vies de futur en el món econòmic. Tractarem aquest tema amb Claudi Cervelló, filòleg i especialista en tecnologia. Escoltem ara l'editorial del Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
A ningú li sobta l'afirmació que vivim en un món tecnològic, on és innegable el paper preponderant que ha adquirit la tecnologia, i en especial la informàtica i les telecomunicacions, les TIC, Tecnologies de la Informació i la Comunicació. De fet, aquest és un sector amb bones perspectives per als propers anys i que a Catalunya dona feina a 67.500 persones. El sector tecnològic és un àmbit en canvi constant, on les innovacions se succeeixen a un ritme vertiginós. Qui diria que ja estem a l'era del post-PC? En pocs anys, els ordinadors de sobretaula s'han vist desplaçats pels portàtils, que també s'estan veient desplaçats pels smartphones, els telèfons intel·ligents amb connexió a internet i, sobretot, per les tauletes, com l'iPad d'Apple, líder amb un 40% del mercat. I és que els hàbits dels usuaris estan canviant. Opten per la facilitat d'ús, la senzillesa i la comoditat d'engegar l'iPad en qualsevol punt de la ciutat, o còmodament repapats a la butaca, al sofà o al llit. És per aquest motiu que Apple triomfa amb un iPad pensat per la mobilitat i la connexió permanent a internet, intuïtiu, amb programes molt senzills d'instal·lar, amb una interfície personalitzable, fàcil d'aprendre i fàcil d'utilitzar. Una altra novetat de la que sentirem a parlar és Windows 8. Es tracta del nou sistema operatiu de Microsoft, clarament orientat en la filosofia de les tauletes. Simplicitat d'ús, accés a internet, seguretat de la informació i dades al núvol. Amb aquesta nova versió del seu sistema operatiu, Microsoft vol recuperar terreny en el segment de les tauletes i els smartphones. Per això també ha presentat la Surface, una tauleta dissenyada i produïda per Microsoft, que es llança a fabricar dispositius propis, com ha fet la seva competència. Finalment, no podem deixar de comentar la preponderància de les xarxes socials. Hem passat del 20% d'internautes que pertanyen a alguna xarxa social el 2008 al 77% el 2010. I tampoc podem oblidar una de les tendències del futur, l'emmagatzematge de dades al núvol, el cloud en anglès, que ja és una realitat per molts usuaris i per a 6 de cada 10 pimes. En resum, vivim un segle de preponderància tecnològica i igual com hi va haver una primera revolució industrial a finals del segle XVIII i una altra a finals del segle XIX, hem de considerar el període actual com una tercera revolució del coneixement i la informació. La bona notícia és que la tecnologia s'està adaptant a l'usuari, es posa al nostre nivell i cada vegada la barrera de l'aprenentatge és més senzilla de superar. Ara falta que les persones posem el seny i la intel·ligència en l'ús dels continguts. I com deia algú fa pocs dies, aneu amb compte. Si Twitter ens fa pensar que som savis, Instagram que som fotògrafs i Facebook que tenim molts amics, el despertar serà dur. Mentre tot això passa, un equip d'estudiants catalans de la UPC ha obtingut un premi als World Technology Award, els Òscar de la Tecnologia, amb Y-Ship, un nou programari per publicar i gestionar talls de veu, i un enginyer valencià ha programat dues aplicacions mòbils que permeten resar el rosari i l'Àngelus. Yeah.
Tenim amb nosaltres a Claudi Cervelló, filòleg, especialista en xarxes socials i director de l'àrea tecnològica del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Bona tarda, Claudi.
Molt bona tarda.
Vostè, dintre del que és l'editorial, des del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, apunten que aquesta pot ser una tercera revolució després de la revolució industrial. Tenim la revolució del coneixement,
sí, sí,
i la comunicació, la informació. És així?
Sí, sí, hem passat d'una economia en què bàsicament es tractava de produir béns, el que se diu l'economia fordista, per màquina, fàbriques, indústries, i aquesta era la clau de l'economia, a un nou paradigma en què la clau de l'economia i la producció dels nostres dies està molt més basada en el coneixement, en l'accés a la informació, en la transmissió d'idees i, per tant, en aquest nou paradigma del coneixement. I, per tant, l'accés a aquest coneixement el fem a través de les xarxes de comunicació, de la internet.
Ha estat una revolució de la mà de la tecnologia o ha estat la revolució que ha portat la tecnologia? És a dir, què va ser primer?
No hauria sigut sense la tecnologia. És a dir, estic clarament convençut que l'accés a la informació que tenim avui en dia gràcies al... no només a la tecnologia, però a la tecnologia d'internet, per exemple, existia des dels anys 60, estrictament parlant. Però la generalització de l'accés a internet des de les llars, primer la generalització dels ordinadors, que va ser pels anys 80, i després la generalització d'internet, que va ser amb el Windows 95, als anys 90, han estat les dues peces que han permès que es pogués accedir d'una manera generalitzada al coneixement a través d'internet.
En què ens ha canviat tota aquesta revolució com a persones?
Bé, jo diria que la perspectiva que tenim avui del món és molt més àmplia del que podíem tenir-la fa 15 o 20 anys. Jo recordo quan, anys enrere, per aconseguir un exemplar de Le Monde, te n'havies d'anar a alguns quioscos del Passeig de Gràcia i podies comprar una edició que era el dia abans o feia dos dies. Això amb la... per posar un exemple. I poques biblioteques tenien premsa internacional. Per tant, dius, això avui en dia... tens l'accés a internet, a Le Monde, als diaris europeus, als asiàtics, als xinesos, als israelians, a tot plegat.
Generalitzat l'internet, que seria aquest gran canvi, no?, d'accés a la informació, quin és el proper pas?
Uf! Jo diria... No m'atreviria a fer el pronòstic, però diria que l'internet ha anat evolucionant. No sé si els que sou aquí recordeu l'època en què ens connectàvem i ens desconnectàvem d'internet. Allò dius, ara em vaig a connectar a internet.
I
el mòbil... Això ja no és. L'internet hi és sempre, i quan no la tens amb la banda ampla, la tens amb el wifi, sinó en el mòbil. Per tant, aquesta ja és un pas. Següents reptes segurament seran no tan amplis, però sí que veurem, hem vist moltes coses en el món audiovisual, ara veurem coses en la publicació i en el tractament de veu. Una de les notícies que dèiem en l'editorial és, per exemple, aquest grup d'estudiants de la Politècnica que han aconseguit un reconeixement mundial, això dels World Technology Awards, són els Oscars de la tecnologia i han tingut un premi, precisament amb una aplicació que permet fer comentaris, per entendre's, per fer un comentari al Facebook, avui entrem i escrivim alguna cosa. Amb aquesta aplicació podem gravar la nostra intervenció i enviar-la a les xarxes socials. Per tant, això és el que realment ens portarà a canvis, l'edició, la transmissió de la veu. I una altra de les tendències és el tema de les dades al núvol. És a dir, escolta, el que abans teníem en el disc dur d'un ordinador i, per tant, no estava en lloc més que en aquell disc dur de l'ordinador, i si no estaves connectat en aquell ordinador, tenies accés a aquell ordinador, no accedies a la informació, ara això ho converteix en pujar-ho simbòlicament en un núvol, i, per tant, el que es tracta és de tenir accés a internet per accedir a aquest núvol. I, per tant, allà tinc les meves dades.
Ens podem fiar d'aquest núvol?
Sí, jo crec que sí. Amb les degudes precaucions, però jo crec que sí. Perquè l'altre dia sentia parlar, em sembla que era el director de Microsoft, d'aquí a Catalunya, que parlava d'un concepte nou que està sortint, que és la sobirania de les dades. És a dir... ara que parla que el tema sobirania està una mica en boca.
Vull que comencem les eleccions.
La sobirania de les dades, escolta, les dades són de cada un d'usuaris, vostres, el que sigui, i per tant el que hem de demanar és que estiguin on estiguin aquestes dades jurídicament, a l'Estat o a la jurisdicció que estiguin, i jo hi tingui accés, i sigui un accés segur, protegit ni privat.
En l'editorial també es parlava de que pot ser que estiguem a l'àrea a l'era post-PC.
Ja hi som, ja hi som.
Què és l'era post-PC?
L'era post-PC és quan va començar la informàtica, als anys 80, teníem un ordinador de sobretaula que no es movia allà on el teníem instal·lat. I, per tant, això té unes incomoditats, perquè vol dir que només et pots asseure a la taula on tens l'ordinador. I, per tant, jo recordo quan m'anava a connectar amb una habitació que tenia a casa, que estava, a més, en un racó.
Sempre era la més aïllada.
I, per tant, t'aïllava, semblava que era fer una cosa com mig màgica, mig prohibida, mig esotèrica. Bé, això ha canviat i, per tant, els ordinadors estan al saló, però ja no estan al saló físicament anclats amb un endoll, sinó que tenim els portàtils. I, per tant, els portàtils te'ls pots endur al sofà, a la taula, al menjador, a l'habitació, a la feina. Aquests portàtils també tenen les seves limitacions. Costen d'engegar-se, pesen, les bateries no sempre s'allarguen, i el que està passant és que aquests ordinadors que s'han fet servir sobretot o s'han popularitzat per accedir a internet, per consultar el correu, per accedir a les dades al núvol, doncs ara els fem servir i accedim mitjançant les tauletes i els mòbils. Els mòbils, doncs, tots ho coneixem, el que passa tenen la limitació que tenen de pantalles petites, teclats engorrosos, em fan mal els dits que has d'intentar teclejar amb la BlackBerry, i, en canvi, les tauletes són uns aparells molt més portables, molt més intuïtius, i que amb poc pes i amb bateries de llarga duració. I, per tant, això és molt pràctic, doncs, per després de sopar, asseure't al sofà i des d'allà consultar internet, mirar el correu, veure programes de televisió. Per tant, és una orientació molt, molt multimèdia.
Un dels fets considerables és aquest desplaçament de l'atenció de la televisió a aquests mitjans tecnològics a través d'internet, a través de l'iPad o de...
Totalment d'acord, però amb algun matís. És a dir, des de les tauletes també accedeixes als ordinadors, també accedim a continguts audiovisuals.
És a dir, que no és que no mirem la televisió, però la mirem a través d'ordinadors.
I la mirem d'una altra manera. Per exemple, jo sóc un fan, entre altres, el 324.cat, que no és altra cosa que el web de Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio. Però és que, a més, si t'hi fixes, la notícia que llegim al 324 sovint és el mateix text que explica el locutor o locutora del Telenotícies. Per tant, si una notícia és, ai, no he sentit bé, tranquil, no podem mirar tres al 324. Per tant, això és consumir televisió, quasi, no? Evidentment, no és la imatge en moviment, que també la tens, o no, però és també un consum de televisió, o els podcasts de les ràdios, o els mateixos vídeos de les televisions. Si TV3 té un servei de vídeo a la carta, que si t'has perdut, doncs, o la Riera o la sèrie, que sí, la pots anar, la pots recuperar.
Cada any tenim novetats en els temes tecnològics. Sembla que les idees no s'acabin. Ara mateix tenim sobre la taula el nou mini iPad.
Exactament.
De què es tracta?
Doncs el mini iPad és una novetat que... Comencem per dir que l'iPad ha estat un dels productes estrella d'Apple, que, com hem dit, sentit, l'ha situat capdavanter del mercat, i que és una eina molt pràctica que la fan servir, doncs, des d'estudiants per prendre notes a la universitat. Jo crec que és més pràctic amb una cadira de braços d'aquestes de la universitat prendre notes amb un iPad que obrir el portàtil, desplegar-lo, si t'has d'aixecar, si te l'has d'endur a la biblioteca. Per tant, es fa servir des d'això fins per anar a reunions i prendre notes, per veure televisió, per veure multimèdia. És un producte molt sòlid, molt fàcil d'utilitzar. Apple ha tingut el gran èxit d'aconseguir un sistema operatiu senzill i entenedor, i ara el que es troben, la millora que presenta l'iPad, a part de renovar una mica el disseny i posar algun element tecnològicament més avançat, és la mida. L'iPad, per entendre'ns, deu fer com un dinar 4, més o menys, una mica menys, pesa 700 grams, i això és una dimensió una mica exagerada, per exemple, per fer-ne un ús mòbil. Posem per cas, doncs, amb un transport públic, amb un vehicle, o per endur-te'l sota el braç, o si surts de casa. I, per tant, el que es fa amb el mini iPad és reduir, mantenint les proporcions, però els webs, les aplicacions es puguin reaprofitar, reduir les dimensions de l'iPad. I reduir-ne també el pes i una mica el consum. I aquest és el gran repte.
Realment el monstre de la tecnologia és Apple, però Microsoft està intentant, doncs, tornar a guanyar lloc com a mínim a nivell d'imatge amb el nou Windows 8. Què és això?
A veure, l'Apple i Microsoft estan frec a frec, eh? Quan si mires per capitalització borsària, doncs està una mica per sobre Apple, però si més altres
productes,
doncs està per davant Microsoft. Amb el que intenten amb Windows 8 és recuperar terreny, d'una banda, superar el Windows 98, que va ser un sistema operatiu que no els hi va sortir massa bé, per tant, ha anat al vista, per tant, volen innovar en aquest sentit. I després és un sistema operatiu que s'adapta molt a aquesta filosofia de les tauletes, de les pantalles tàctils, que no ho hem dit, però les tauletes són ordinadors sense teclat, o en tot cas el teclat es desplega dins de la pantalla, però no tenen un espai físic de teclat, però és tot tàctil i els impulsos del teclat els fem a través de la pantalla. Doncs Windows 8 s'adapta a aquesta filosofia d'espais a la pantalla, de filosofia tàctil, de dades amb el núvol, i per tant doncs, que tot sigui molt més operable des de la pantalla de l'ordinador.
Còpia d'Apple o abans?
Tant com dir-ne còpia, no, però segur que s'han inspirat. Que s'han inspirat i, per tant, doncs, han buscat una mica de donar resposta al que els usuaris demanem ara, que és simplicitat d'ús, que és un espai intuïtiu, que és una pantalla d'inici des d'on puguem accedir d'una manera senzilla a diverses coses, doncs el correu electrònic, el navegador, els vídeos, en fi, una mica com l'escriptori que teníem ara, però més endreçadet i més organitzat.
Estem amb Claudi Cervelló, filòleg i especialista en xarxes socials, director de l'àrea de tecnologia del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, comentant les últimes novetats tecnològiques i també la influència d'aquest sector, d'aquest món, que sembla que sigui el que d'alguna manera tira de la corda en moments com els actuals en què molts altres sectors estan passant una crisi profunda.
És un dels sectors que estan resistint, almenys a nivell de Catalunya, millor la crisi. Van patir en el seu moment, però hi ha hagut una pèrdua de llocs de treball, però és dels sectors que estan tirant i que probablement en el futur són els que tenen millors perspectives, efectivament.
El que ens plantegem quan veiem probablement productes com el mini iPad o que cada vegada ens sorprenen més, no? És la necessitat que tenim d'aquests productes. És necessari un mini iPad o potser és un tema de consum?
Necessari hi ha poques coses en aquesta vida, eh? Però en tot cas sí que hi ha aparells que ens són pràctics, sobretot en funció de les necessitats que tinguem cadascú. Quan algú em pregunta, escolta, recomanaries tenir un iPad, recomanaries tenir un ordinador, recomanaries... Dic, depèn de l'ús que en vulgui fer cadascú i depèn de les habilitats també del que tingui. Si el que volem fer és un accés a internet senzill, una mica de correu electrònic, doncs probablement amb un iPad en tindrem prou. Si això ho volem combinar-ho, doncs, per anar a un altre extrem, amb l'edició de fotografies o amb una cosa més elaborada, doncs un iPad no és suficient, hauríem de tenir un ordinador portàtil o no. Per tant, aquí cada un ha de saber quin és l'ús que ell necessita o el servei que necessita i, per tant, aquí triar el producte en funció.
I no deixar-nos endur només per la publicitat o per les tendències.
No, esclar, aquí s'ha de fer un balanç de, escolta'm, què necessito jo i si amb el que ja tinc en tinc prou, doncs, escolta, ja...
Per molt que hi hagi quatre versions.
Però això és com amb els ordinadors, com amb els cotxes o com amb el vestir o com els rellotges.
Altre tema que comentàvem és aquest premi que ha rebut la UPC, bueno, un grup d'estudiants de la UPC per una proposta en tecnologia relacionada amb xarxes socials i veus. El tema de les xarxes socials veiem que creix cada dia i que sovint, si bé es comenta molt les bones perspectives i facilitats que té de contacte i de comunicació, de mobilitat, doncs també es qüestionen alguns aspectes, com la distància entre les persones, perquè potser no quedem tant, no tenim un contacte personal i l'acabem tenint més per internet, entre d'altres coses, com per exemple l'accés dels més joves a les xarxes. Com veu vostè aquest tema?
Jo el primer que dic amb aquests temes és que per mi res substitueix el contacte personal i, per tant, no hi ha res com anar a prendre un cafè, quedar a sopar amb els amics, sortir una tarda amb la parella, amb la família, això vagi per endavant. Ara bé, les xarxes socials per mi tenen aspectes pràctics, et permeten relacionar-te amb gent que coneixes, gent que ja veus en el món real o que els veus més o menys o que estan a una certa distància de tu, i per tant et permet doncs, tenir-hi un cert contacte o un contacte més o menys sovintejat. Et permeten compartir coses que no compartirien en el món real perquè són d'origen digital. Estic pensant en fotografies digitals, en vídeos, en so. Per tant, això és una altra cosa que, esclar, sempre ho pots fer obrint l'iPad sobre la taula del bar, no? Però també pots fer-ho a través de les xarxes socials. També pots comentar o compartir continguts digitals i comentar notícies, enviar-te doncs, recomanacions. Això és un altre aspecte. I després no hem de perdre de vista que hi ha moltes xarxes socials que comentava era pensant en Facebook i en les xarxes més generalistes. Twenty, que és una que triomfa molt en l'àmbit de la resta de l'Estat. Brasil també en té Urdo, em sembla que es diu, però no em feu cas exacte del nom. Em sembla que hi ha el 95% dels internautes brasilers i estan apuntats, per tant, això és uns àmbits de relació que, home, si fossin tan fredes, no tindríem aquests nivells d'usuaris. Però després hi ha altres xarxes que són per temes més concrets, per compartir doncs, des de xarxes professionals, doncs, per compartir currículums i per compartir necessitats professionals, fins a xarxes orientades a temes concrets doncs, d'intercanvi de productes. Per exemple, n'hi ha una que s'ha proposat, que es diu De Pagès, que seria una xarxa per fer compra de productes ecològics de la zona propera, em sembla que és per la zona pel Baix Llobregat. I per tant allà és una xarxa orientada a una necessitat concreta i a un territori també determinat.
Cal saber posar límits a les tecnologies?
Sí, com tot. De fet, de tant en tant et trobes alguna notícia que diu s'ha mort un xicot o una persona que per després de jugar 48 hores amb un videojoc, amb un cibercafé a la Xina. Bé, si s'hagués estat 48 hores fent partides de dòmio o llegint llibres sense moure's d'aquella taula i sense hidratar-se, sense descansar, doncs segurament que també hagués quedat malament. Per tant, límits n'hem de posar tot arreu i jo també dic una cosa, els telèfons mòbils, els ordinadors tenen un botó fantàstic que és el d'apagada.
Que l'hem de saber utilitzar. Moltes gràcies, senyor Claudi Cervelló, filòleg, especialista en xarxes socials i director de l'àrea de tecnologia del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, per haver-nos aprovat una mica més en aquest món que a vegades sembla tan fantàstic i complicat al mateix temps i que cada vegada potser estem ajudant a desdemonitzar-lo una mica, perquè al principi, quan sabíem una mica de les xarxes socials, dèiem que seria la perdició de tots.
No, jo crec que, a veure, de tots s'ha de fer un ús moderat, i quan diuen, no, és que els fills estan moltes hores a les xarxes socials, escolta, jo si els meus fills només llegissin llibres, també em preocuparia, hem de fer una mica de tot, hem de sortir, hem de veure els amics i hem d'aprendre les eines del nostre dia a dia. Per tant, si combinen les activitats, doncs aquí estarà la riquesa.
Molt bé. Doncs ens acomiadem ja per enllaçar ja amb la tertúlia. Avui tenim els nostres contertulians d'avui, que no sé si volen fer alguna anotació o alguna pregunta respecte a tecnologia. Tenim amb nosaltres el senyor Lluís Alegre, exconseller de la Generalitat de Catalunya, vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i economista, i el senyor Xavier Melo, doctor en Economia. Bona tarda. Això de la tecnologia, com la porten vostès?
Bé, jo crec que hi ha un grup de persones que em podríem dir que som els immigrants amb aquestes noves tecnologies. Avui en dia les persones més joves ja en són els nadius i per tant ja ho necessiten.
Sembla que neixin ja amb el mòbil a les mans.
Sabent utilitzar. Jo diria que personalment doncs, m'hi he adaptat i a més ho considero una eina molt útil i que realment quan falla et quedes molt bloquejat. Això de poder anar sempre connectat, inclús quan vas de viatge, i ara ja que s'ha parlat d'aquestes les tauletes, no? I que puguis rebre el correu, perquè avui en dia la connexió amb qualsevol hotel, escolti'm, l'àrea wifi, miri, vagi allà i a més oberta, no? I automàticament pots mantenir el contacte del correu electrònic. Per tant, em sembla que són unes eines que si les saps utilitzar són molt útils. I quan no les tens, les trobes a faltar.
Sí, quan ens deixem el mòbil a casa és com un drama aquell dia.
Sí, psicològicament possiblement tenim una dependència que també hauríem de mirar de saber-la, diríem, sortejar, no? I no ser dependents de... Jo quan veus que inclús amb el dinar tots, i especialment alguns joves, contínuament enviant missatges, dius, home, parlem una mica.
Sabem estar, no?
Sí, saber-ho tancar, com deia.
Sí, apretar l'off.
Bueno, jo avui m'he descuidat el telèfon a casa.
I ha estat un drama?
No, he estat molt més tranquil. Invito la gent que se'l descuidi de tant en tant.
A més tenim l'excusa davant de tothom. Exacte. Ai, és que avui m'he deixat el mòbil a casa.
És una excusa perfecta per tothom. O sigui, és un dia tranquil, és com un divendres, quasi bé. Respecte a la tecnologia, home, jo tenia una pregunta pel nostre expert, i és que a mi m'estranya que la DSL, en concret, en Ronan ara d'estar connectat, que tenim aquí a Espanya, sigui tan car, si és que no m'equivoco, respecte a altres països com Alemanya, no? Això ens fa menys competitius, també, a tots plegats.
Sí, segurament. És cert, no tinc les dades aquí, però és cert que la DSL és més car i no té tanta capacitat el que tenim aquí a Espanya com a la resta de...
Per què passa això?
Suposo, no sé exactament la causa, però suposo que és una qüestió comercial. És a dir, és allò del que se'n diuen serveis que es canibalitza. Quan tu ets una empresa i tens un servei que funciona, no en trauràs un altre que es mengi el públic que tens aquí. Per tant, jo diria que el tema va per una necessitat de noves inversions i de nous productes de les companyies de comunicacions.
Ajuntat, jo no hi entenc de noves tecnologies gens, però sí el que crec que és la culpa, i entro amb el tema econòmic, de la falta de competència a aquest país. Aquest país sempre hem dit que volien crear empreses líderes de primera divisió, i aquest és una part, suposo, que del cost que paguem, i que paguem tots plegats, el que no hi hagi una competència.
Doncs podem parlar del tema de la competència, com d'altres que pot insinuar el senyor Melo a través d'aquestes paraules, en la nostra tertúlia, en uns segons, aquí a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Vols saber el perquè de l'actualitat econòmica? Et preocupa el futur? Plusvàlua, un programa d'anàlisi sobre l'economia en clau de valors, cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum.
Doncs des d'aquí, Plusvàlua, de Ràdio Estel i Ràdio Principat, ara comentarem l'actualitat econòmica dels últims dies amb Sara Cruz. El grup IAC llança una OPA sobre el 100% de Vueling a 7 euros per acció.
Doncs sí, es coneixen pocs detalls de l'operació, però ha transcendit que IAC, l'empresa sorgida de la fusió de British Airways i Iberia, té la intenció de mantenir la gestió de Vueling com a societat independent amb un model de negoci diferent al de la resta de societats operadores del grup. IAC ha comunicat oficialment a la Comissió de Mercat de Valors que oferirà 7 euros per cada acció de Vueling. Això representa una prima del 28% sobre el preu d'ahir abans que se'n suspengués la cotització.
I a més ens preocupa per la seva gestió en el Prat. La plataforma d'afectats per la hipoteca demana que la reforma per frenar els desnonaments tingui caràcter retroactiu.
La veu amb recel la reforma legal que PP i PSOE volen engegar per frenar els desnonaments. La portaveu de la plataforma, Ada Colau, ha criticat el fet que no comptin amb ells quan ja fa 4 anys que treballen per evitar aquests desnonaments. Segons la seva opinió, caldria que aquesta reforma tingués efectes retroactius per donar solucions a les famílies que ja estan afectades. A tot això, segons un dictamen publicat avui mateix per l'advocada general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, les mesures que regulen a l'Estat espanyol els processos de desnonament per deute hipotecari són incompatibles amb les normes europees de protecció dels consumidors.
Merkel creu que les reformes a Espanya, Portugal, Irlanda i Grècia ja mostren els seus primers més èxits. èxits.
La cancellera alemanya Angela Merkel ha demanat que els països de la Unió Europea més afectats per la crisi continuïn amb les polítiques de consolidació fiscal i amb les reformes com a recepta per sortir de la crisi. Mentrestant, però, la Comissió Europea diu que l'economia espanyola caurà un 1,4% el 2012 i el 2013 i que no complirà els objectius del dèficit. Brussel·les preveu per l'any vinent una caiguda de l'activitat encara més pronunciada i s'allunya així de les previsions una mica més optimistes de l'equip econòmic de Mariano Rajoy.
I una dada interessant, el preu de l'or s'ha multiplicat per 4 en els últims 10 anys.
Doncs sí, Carla, l'or s'ha convertit en temps de crisi en un valor refugi per molts inversors. Això ha fet disparar el preu que se'n paga. A Catalunya ja hi ha més de 700 botigues i joieries que es dediquen a la compra-venda d'or, 200 més que l'any passat. El preu de l'or s'ha multiplicat per 4 en els últims 10 anys. L'increment es deu al fet de les reserves que escassegen.
I el món Obama torna a la Casa Blanca després de la reelecció amb l'anomenat precipici fiscal com a principal repte.
La feina més urgent que se li presenta al president dels Estats Units és arribar a un acord amb els republicans per mirar de resoldre l'anomenat precipici fiscal. A partir de l'1 de gener entrarà en vigor per llei una combinació de pujades d'impostos i de retallades de despesa pública amb l'objectiu d'aconseguir una reducció del dèficit d'un 5%, volíem dir, del producte interior brut. Es tracta d'una quantitat molt gran que comportarà retallades socials i militars molt importants i que podria portar el país a la recessió l'any 2013.
I aquesta nit comença la cursa cap a les eleccions del dia 25 de novembre. El 8,7% de les empreses encastades per la Cambra ja té problemes comercials amb Espanya.
Doncs sí, la Cambra de Comerç de Barcelona no es vol pronunciar ni a favor ni en contra de la independència fins passades les eleccions. Tanmateix, ha preguntat a 800 directius d'empreses si creuen que un estat propi dins la Unió Europea seria bo o dolent per les seves empreses. El 53,3% de les companyies de la mostra, que concentren més del 33% de les vendes en el mercat espanyol, creuen que les conseqüències d'un estat propi per Catalunya serien negatives o incertes. I d'altra banda, gairebé un 62% de les empreses catalanes creuen que un estat català tindria un impacte econòmic positiu.
Sara, i la borsa aquests dies?
Doncs, Carla, el Tresor espanyol ha col·locat amb una forta demanda més de 4.700 milions d'euros, més del màxim previst en bons i obligacions a 3, 5 i 20 anys. Ahir, les males previsions de Brussel·les per Espanya van condemnar l'IBEX 35 a caure un 2,26%. Avui també ha tancat, amb una caiguda, però aquest cop, del 0,48%, i la prima de risc ha superat els 450 punts bàsics, tot i acabar tancant en 440.
Moltes gràcies, Sara Cruz. Comentem aquesta actualitat econòmica amb els nostres contertulians en uns segons. Tenim amb nosaltres els nostres contertulians, el senyor Lluís Alegre, economista, exconseller de la Generalitat de Catalunya i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Bona tarda, senyor
Hola,
Alegre.
Bona tarda.
Tenim també amb nosaltres el senyor Xavier Melo, doctor en Economia.
Bona tarda.
I el senyor Claudi Cervelló, amb qui comentàvem els temes tecnològics a la nostra entrevista d'avui.
Bona tarda de nou.
Obama torna a la Casa Blanca. Aquesta ha estat la notícia dels darrers dies amb un país amb una previsió de recessió. Quines són les perspectives d'aquest futur per a Europa, també?
Bé, d'entrada, per dir alguna cosa, direm que ha sortit Obama en una societat que estava, que deuen ser tots bastant iguals quan estaven 40-40, 50-50. Mm-hmm. Per tant, dir aquell és més bo que l'altre, però la societat americana, que és madura, i que amb això doncs, té experiència de votar, doncs estaven partits, que vol dir doncs, que no devien ser tan dispars les posicions. Ara bé, els comentaristes diuen que el president Obama pot ser més sensible a la problemàtica doncs, que en aquest moment pateix Europa en general, no? I que, per tant, pot ser una mica més obert, mentre que el candidat republicà semblava doncs, que podia donar una vessant més tancada i de més Estats Units i una mica més recel cap a Europa.
Què en pensen vostès?
Bueno, jo crec que pels americans, Sara Bau, perquè probablement passi la història a l'Obama a part de que per ser la primera persona que ha guanyat el Premi Nobel no ens havia fet res per, probablement per aprovar el Medicare, vale? Perquè un país tan avançat com els Estats Units, doncs jo crec que és una de les propostes que tenen. I jo, sincerament, a nivell d'Europa, doncs sí que pot tenir potser una miqueta més de flexibilitat o enteniment, però no veig en aquests moments, no veig que a la Merkel li pugui variar molt el criteri que està imposant sortint els republicans o els demòcrates, però potser m'equivoco,
No, jo ara no parlava de la Merkel, jo parlava de l'opinió d'una potència mundial, que penso que és important. Que seràs partidari, no sé, Yankees go home, no sé, però estan allà i tenen un pes en el conjunt universal. I per tant, jo penso això.
Sí, sí.
És a dir que, a més, el Partit Republicà, sense entrar aquí a judicar-ho, en algun moment ha mantingut, penso jo, un discurs que no ha sigut coherent. Inclús semblava que amb aquest tema sanitari, doncs ell quan era governador adoptava unes polítiques que a nivell de tot el conjunt de la Unió d'Estats doncs criticava.
I està en contra, sí.
S'ha de veure.
A mi el que em fa patir, d'acord amb les intervencions que heu explicat, però a mi el que em fa pensar, més que patir pensar del mandat de l'Obama, és que no tindrà majoria per legislar. Perquè en una cambra hi té majoria de republicans i a l'altra hi té la majoria de demòcrata, però que sembla que, com que és el segon mandat, tampoc ho tindrà fàcil perquè els seus propis li donin suport. Pensem que, clar, el segon mandat és l'últim als Estats Units i, per tant, aquest president ja no s'haurà de presentar a la reelecció. Per tant, aquesta és una mica la incògnita que també s'ha destacat aquests dies, a veure què podrà fer Obama sense tenir un suport, una majoria per legislar.
Que, de fet, és amb el que ens hem trobat en els últims anys per als últims temes.
Exactament, i per això suposo que es diu això del precipici fiscal, que és això de si no es aconsegueixen aprovar uns nous pressupostos, s'apliquen una sèrie de normes automàtiques que porten això que comentava
Però això és bo o és dolent?
Ah, exacte, això és el que anava a dir jo.
Perquè això segurament obligarà a dialogar.
I arribar a pactes.
I acordar. I per tant, també els que voten, després se'n tornen al seu estat i segons si han votat... Per tant, si adoptessin una política de bloqueig, jo crec que quan tornessin a casa els hi retraurien. A casa cadascú el seu estat, no? I per tant, que això obligarà a que en parlin. A que parlin i consensuïn. I consensuar no és una acció mediocre, sinó que és una acció de ponderació.
Han abandonat els extrems, oi?
Sí, de fet, en aquesta campanya s'ha caracteritzat perquè alguns governants d'estats republicans han recomanat als electorat votar Obama, per exemple, no? Coses que aquí al nostre país potser serien una mica difícils de veure, que un president de Galícia, que fos del PP, recomanés per unes eleccions generals votar els socialistes, no?
Jo estic totalment d'acord amb el doctor Alegre, perquè jo crec que, a més, clar, aquí estem acostumats que arriba el Partit Popular i posa el seu model educatiu. Al cap de 4 anys arriba el PSOE i posa el seu. Jo crec que els nanos van canviant. Clar, jo crec que als Estats Units això és bo, perquè a més, és clar, el fet d'incorporar el Medicare a la seguretat és un tema important. És com aquí si volíssim modificar les estructures bases de la seguretat social. Seria bo que es posessin no només PP i PSOE, sinó escoltem, Convergència i Unió també, que és la tercera força. No? I aquí no hi estem acostumats. Jo crec que ja ho tindran difícil, perquè si no, és el que dèieu, que el precipici vol dir que hi ha d'haver-hi reducció del dèficit automàtica i que l'Obama el que vol és pujar els impostos a la gent amb un nivell de renta més alt. No? Però bueno, aquí tenim altres problemes més greus.
Per primera vegada ens arriben bones referències de Merkel per Espanya, que diu que tant Espanya, Portugal, Irlanda com Grècia ja mostren els seus primers èxits. Això ho ha dit amb unes dades que, per exemple, ha presentat els estudis del BBVA, que normalment es consideren bastant rigorosos, d'unes previsions d'atur que se situen per al 2013 en un 26,1% de la població. Anem cap a positiu ja? Podem dir que el 2013 serà el final de la baixada?
Les dades no ens ho acrediten. Sí, és cert que en els últims dies hem vist que hi ha hagut persones de diferents entitats en els que han donat uns missatges, diríem, relativament positius. Però, bueno, tots els informes que arriben respecte a l'evolució del producte interior brut per aquest any i pel que ve no ho avalen, no ho avalen, no? I, per l'altra banda, tots els respectes per la presidenta d'Alemanya, no sé si ho diu més amb una voluntat política que no pas amb un coneixement real de les dificultats que passem. Ara, Europa farà el que voldrà. Nosaltres som Europa, però el que sí hem de veure és la nostra societat el que està patint, i quan veiem que pràcticament un 28-29% està al llindar de la pobresa a Catalunya, i que en aquests moments l'atur continuem sent els que encapçalem el rànquing, un rànquing que no és pas honorós, d'honor, sinó que més aviat és de dificultat, i que aquest atur hi ha joves que no han pogut, ni de moment no poden treballar, i gent relativament no gran, de 52 anys, que també estan sense feina i que possiblement no tindran feina durant molt temps. Aquest és el problema nostre, que em sembla que hem d'analitzar, i hem de fer examen a casa nostra, en un entorn que està millor que nosaltres, i per tant aquest és el tema prioritari.
Com se surt un atur del 26,1% de la població?
A veure, primer vull dir que estic totalment d'acord amb el...
Home, potser que discrepem una mica.
Avui estem d'acord, avui estem d'acord.
No, el que passa és que tenia... Baixos de to si estem tan d'acord.
No. Bueno, ja arribarà el moment, ja, abans que acabi, que podré portar la contrària a algú.
Tant de bo.
No, però jo diria que, a més, això és... És perillós. Nosaltres tenim experiència amb això perquè hem tingut el Zapatero i no vull criticar els nostres polítics, però clar, vull dir, aquests avisos reiterats que ja teníem el 2009, de los puntos verdes, no sé com li deia.
Los brotes verdes.
Bueno, encara els estem. Jo diria que una mentida és com una bola de neu, que a mesura que passa el temps es va fer més gran. I a mi realment em preocupa si no s'ho creu i em preocupa si s'ho creu, perquè clar, si el govern espanyol tenia per aquest any un decreixement del 0,5 i serà més d'un 1,5, un 1,6, i el mateix o més per l'any que ve, si tenim un atur que el més optimista està al voltant del 26 i les pitjors dades són al voltant dels 28, quan a la Gran Depressió teníem el 25%. Quan totes les ajudes socials que està donant a l'Estat espanyol vol dir que només pot aconseguir que hi hagi un 16% de les famílies que surtin de la pobresa, mentrestant les ajudes dels altres països arriba en França, em sembla que és el 28, i Gran Bretanya el 36, vol dir que l'any que ve tindrem un nivell de pobresa tan alt que hi haurà, bueno, tindran que prendre mesures no sé de quins tipus, però que la situació és molt greu. Llavors, dir això jo crec que va en contra de, i enganyar la gent, i a la gent se li ha de dir la veritat. Dit això, que no vull ser catastrofista, però crec que l'any que ve, o almenys el primer semestre, serà molt dolent, sí que és veritat que quan tothom es pensa que les coses van bé és quan ve la crisi. I quan tothom està convençut de que no ens en sortirem, després és quan ens en comencem a sortir. Val? Però jo, sincerament, de dir això, a dir que l'any que ve ja es mostren els primers èxits, doncs jo crec que tindrem èxits quan no tinguem atur. Però vostè se'n va per Barcelona i veu gent als containers i se'n va a Càritas i veu cua per la gent. Llavors, esclar, jo crec que hem d'anar amb cuidat amb això.
Avui comencen a les 12 de nit la cursa cap a de la campanya electoral cap a les eleccions del proper 25 de novembre. Aquest és un plantejament base social important que, sobre el qual també se sustenta el raonament polític d'un estat català propi. Com veuen les perspectives d'aquesta campanya?
Bé, jo ja no estic d'acord amb la pregunta, ja començo a portar la contrària. A veure, aquesta, si em permet...
Perquè, aquí ens agrada discrepar.
Sí, però jo crec que el que votem aquest dia 25, i seria molt important que tots els que ens escolten siguessin conscients d'això, el que estem valorant és, volem preguntar al poble el que pensa? Només estem dient això, perquè hi haurà gent que pensarà que sí, gent que pensarà que no. és molt menys pretensiós. No estem enronant de si volem un estat català o no, un estat europeu. Estem dient, escolta'm, li podem preguntar al poble que són tan democràtics. Hem arribat a un punt com els altres països de l'entorn que li podem preguntar. I hi ha alguns que diuen, no, escolta'm, això no es pot preguntar. Vull dir, això la gent que no ho pensi, que n'hi ha molts, sembla, la majoria, escolti'm, que ho preguntin. Llavors ja veurem si negociarem, si en parlem, però el que es pregunta ara, aquesta gent que està en contra, si és que només el que volem, el que pretenem, és preguntar-li al poble, a la gent que pensa, perquè clar, i diu, és que és aquest senyor que ens ha portat a la deriva. Bueno, escolti'm, potser és el 80% de la societat, el 90%.
Jo faria un plantejament, vull dir, acabem de parlar de que tenim una societat amb problemes forts. La pobresa, l'atur, i podríem anar afegint, i no cal que n'hi afegim més, no? Aleshores, quina és la millor manera que, en el fons, en la pregunta anterior, vostè plantejava, què podem fer? Doncs jo estic convençut de que una administració, com més a prop dels problemes, més eficaç a l'hora de prendre decisions. Primer axioma. Com més llunyana, doncs entres més dintre d'un col·lectiu dispers i que el que fas bé per un és dolent per l'altre. Per tant, dintre d'això, aleshores, la inquietud nostra, com a poble, almenys la meva, i com a català, és dir, és una administració com més a prop, millor. I, a més, quan resulta que tens uns sentiments que venen heretats de moltes generacions, per no parlar de segles, de cultura, de llengua, d'identitat, de tarannà, doncs aquest és el tema que es planteja. Home, com ens volem organitzar? I, a més, jo veig que la majoria de les forces que es presenten tot diuen amb una escrupulositat democràtica. I inclús diuen amb respecte a la llei. Però, poguent opinar. I, per tant, aquest dret a la consulta, més que no. I un cop consultat ja veurem què és consulta i per què i com respon la gent. Però, d'entrada, per resoldre els problemes, que en el fons aquest principi de tota la vida que s'ha considerat que és el millor, que és el de la subsidiarietat, que en el fons és el que fomenta la llibertat i el que fomenta l'eficàcia.
I la participació?
Evidentment.
Mm-hmm. Jo el que diria és que aquestes eleccions són realment oportunes perquè és el moment de preguntar o d'escollir o de votar en funció de quin model d'estat o d'organització o d'estructuració, que deies tu abans, volem de cara al futur. I, per tant, que era el moment, abans de continuar aquest procés que tenim en marxa, que realment els ciutadans puguem dir, puguem triar, doncs cap a on volem orientar la nostra estructuració de futur. I, per tant, en aquest sentit, crec que seria bo que hi hagués la màxima participació i, per tant, que la gent expressi clarament el que vol. Perquè,
a part fons, que us en recordeu d'aquella cançó de Habla, Pueblo, Habla.
Sí.
Bueno, i ara diuen, no, sobretot no, però segons què no. No, en democràcia...
Es referia al poble espanyol.
Bueno.
Però el rerefons és el mateix, no? Sí, que la gent espanyol, es diu, sí, sabrem què volem tots plegats.
Escolti'm, doncs ara és el moment perquè tothom pugui lliurement i democràticament i sense coaccions, perquè el vot és personal i secret. Qui no pot fer això?
Mm-hmm. Avui ha entrat en campanya o una precampanya el llançament del grup IAC d'una OPA sobre el 100% de Welling amb unes accions amb un valor de 7 euros. Les conseqüències d'això, un dels avisos que ha fet la Cambra de Comerç de Barcelona ha estat les conseqüències respecte a la gestió i el progrés de l'aeroport del Prat.
Clar. Welling és una companyia que va néixer aquí i que té un desplegament. Ells diuen que volen que hi hagi un respecte al model de negoci. Si ho diuen, suposo que és perquè ho pensen i, per tant, només mirar de no perdre una infraestructura molt important per nosaltres, que és el que ens ha de permetre una comunicació amb tot el món, perquè en el fons estan fent un servei en el que lliguen amb moltes companyies que et permeten arribar al sud-est asiàtic i, per tant...
Jo crec que no és bo, Jo, sincerament, entre que ens compri Iberia a Boeing on se la compri Aerolínies de Qatar, prefereixo que ens la compri uns altres, perquè Iberia vol dir Iberia, vol dir Bankia, vol dir tots aquests accionistes que justament en aquest moment ara doncs miraran i primaran més els interessos de Madrid en contra dels de Barcelona. Diguin el que diguin.
Arriba en un moment
i diuen això, clau. Però han dit mantindrem, han dit, almenys el que he llegit jo, recordo, mantindrem l'estructura a Barcelona i creixerem a Espanya. Dius malament.
Sí.
La meva lectura és malament.
Jo, sense entrar en el fons econòmic de l'operació, però no el conec, però sí que comparteixo aquest recel de dir, escolta, tanta concentració en una mateixa companyia, en una mateixa aliança, no m'inspira, no em fa gaire gràcia, per dir-ho planerament.
I menys en aquests moments.
I menys en aquests moments.
Bé, doncs continuarem parlant de l'actualitat econòmica, de la campanya electoral i, a més, podrem parlar sobre els resultats de la vaga general que hi haurà el proper dimecres 14 de novembre, que no hem tingut temps gaire de parlar. No sé si tenen alguna cosa a dir breu o s'allargaria molt.
Bueno, no. Jo no sé si la faré aquesta vegada, la vaga. No sé, perquè realment hi ha raons perquè la gent pugui sortir al carrer. Però per l'altre també pots plantejar-te, doncs, què arreglarem, no? Complicat, no ho tinc clar aquesta vegada.
És un dret, i per tant, vull dir, qui la vulgui fer naturalment, no? Ah. El que passa que també s'ha de veure amb la situació que estem, doncs, això serà positiu o serà negatiu?
I sobretot,
no només internament, sinó per la imatge que projectes fora, no?
D'acord amb tot sí. Això, però estic d'acord amb el que hi ha raons importants perquè sí. La gent estigui o estiguem...
Estiguem enfadats, tots molt enfadats.
Els costos de la crisi, sobretot al sud d'Europa, estan mal repartits i potser la senyora Merkel prengui nota que, clar, mentre ella ens recepta austeritat aquí, a Alemanya, segurament per una qüestió política i d'eleccions, però estan baixant el copagament sanitari, estan implantant nous ajuts, que me n'alegro pels ciutadans alemanys, però, dius, home, mentrestant els bancs alemanys són els que estan reclamant els deutes. Per tant, aquí és complicat.
Sí, nosaltres també donem forces ajuts, aquí a Espanya donem ajuts, que passa que els donem a la banca. Llavors, clar, la gent potser no rep tant. Però jo diria que la gent que està patint els desnudaments i que estan en situació complicada, que no els arriba... Poques sortides tenen, que no sigui un dia de vaga. Reconec, jo no ho recolzo, però ho respecto molt, donat la situació en què estem avui en dia.
Justament sobre la situació en la que estem avui en dia, el proper dissabte 24 de novembre, el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, juntament amb Cristians i Persones Més Democràcia, organitzen un congrés sobre crisi econòmica i crisi social, una qüestió moral. Un congrés en la que participaran diferents ponents, com entre molts altres el senyor Lluís Alegre, que es troba amb nosaltres. Senyor Alegre.
Sí, no, el que es pretén és precisament intentar treballar i difondre que l'economia no és una cosa tècnica i abstracta, sinó que l'economia afecta les persones. I en tant en quant afecta les persones, els comportaments no és només allò del mercat fre anònim, sinó que hem de tenir molt en compte que el mercat són persones. I que, per tant...
Que no són els mercats,
no,
això
no és una
que
cosa abstracta, sinó que són persones amb cara i ulls. I, per tant, en el fons, en tota la dinàmica, no és allò del que més pot, sinó que hi ha d'haver-hi una component de saber que la persona humana és la que té la dignitat per sobretot de la terra i que, per tant, no tot val i que, per tant, hi ha d'haver una component ètica, moral, en el moment de prendre la decisió.
Recordem als nostres oients que si volen inscriure's, el preu de la inscripció són 10 euros en aquest congrés que dura tot el dia, el dissabte 24 de novembre, poden fer-ho a través de la pàgina web Crisi Econòmica i Crisi Moral al.cat o bé a través del telèfon 93 2060883. I ens acomiadem, doncs. Moltes gràcies, senyor Melo, senyor Cervelló, senyor Alegre, per haver-nos acompanyat aquesta tarda.
Gràcies.
Ens acomiadem també de l'equip que ha fet possible el programa d'avui, Jordi Carretero, l'equip tècnic, com sempre, la Sara Cruz, la Bet Verdagí i la Blanca Aranyó. Ens tornem a trobar, com cada dijous, la setmana vinent, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Estel i Ràdio Principat.